Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Comencem amb una informació d'última hora perquè Israel i Hamas han acordat un alto el foc per acabar amb 15 mesos de guerra a Gaza, segons informa l'agència de notícies Reuters, que cita fonts oficials. Diversos mitjans, entre els quals la BBC, han confirmat que Hamas, a través d'un comunicat, ha acceptat l'acord. Les autoritats de Qatar, on s'han fet les negociacions, tenen previst oferir una roda de premsa aquesta tarda. Segons Reuters, s'alliberarien 19 ostatges israelians en una primera fase de la implementació d'aquest acord. Més notícies, Natàlia Ramon.
El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, situa les guerres, les desigualtats, el canvi climàtic i l'evolució tecnològica com a reptes principals per la humanitat per aquest 2025. Així ho ha exposat en la seva compareixença davant l'Assemblea General, on ha dit que podrien canviar el món tal com el coneixem.
Quatre d'aquests mals destaquen perquè representen, en el millor dels casos, amenaces que podrien alterar tots els aspectes dels nostres plans de futur i, en el pitjor, canviar la nostra mateixa existència.
Guterres ha preguntat si el futur que els espera justament a Gaza i a Síria serà just i amb respecte a les minories o bé si hi haurà més opressió i sectarisme. Ha destacat positivament el creixement de les energies netes, però ha recordat que els combustibles fòssils encara reben ajudes oficials. Guterres també ha reclamat voluntat política per acabar amb les desigualtats i establir un control universal sobre la intel·ligència artificial.
Junts demana la compareixença de Salvador Illa al Parlament perquè exigeixi explicacions a Madrid sobre els contactes que van mantenir el CNI i el cervell dels atemptats a Barcelona i Cambrils, Abdelbaki Essati, l'any 2014. La portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, demana que el govern arribi al fons de la qüestió per saber si hi va haver negligència policial i reclama que es depurin responsabilitats.
És evident que el govern de Salvador Illa ha d'arribar fins al final per conèixer la veritat de tot plegat. Moltes negligències, 16 morts, molts ferits i, per tant, el que demanem és que Salvador Illa defensi els interessos de Catalunya i demani explicacions per saber realment què va passar.
Entitats ecologistes demanen que es paralitzi la llicència de la planta incineradora que es vol fer a Juneda, a les Garrigues, i que impulsa l'empresa Grinyó, presumptament implicada en la trama desarticulada que es dedicaria a traficar il·legalment amb residus provenents d'Itàlia. Grinyó assegura que ha actuat d'acord amb la legalitat. Lleida, per a Joan Álvarez.
Hola, bona tarda. Ecologistes en Acció i Ipsena han demanat a l'Ajuntament de Juneda que paralitzi la tramitació de la llicència d'obres del projecte Nova Tracjussa, una planta de tractament de residus i dejeccions ramaderes que aquests col·lectius rebutgen perquè diuen que s'hi tractaran residus urbans amb risc per la salut. El portaveu d'Ipsena, Joan Vázquez, recorda que l'empresa Grinyó és un dels grans impulsors d'aquest projecte.
Atenent que té el 50% de les accions, és un soci majoritari del projecte Nova Tracjussa, doncs per prudència ens sembla de sentit comú que l'Ajuntament en aquest cas ha d'aturar el procés.
L'operació de la Guàrdia Civil ha detingut fins ara 22 persones, 4 de les quals a Lleida. Per a Joan Álvarez, Catalunya Ràdio, Lleida.
Són les 6 de la tarda i 4 minuts. Els esports, Sonia Olear.
El Barça juga avui contra el Betis als vuitens de final de la Copa Eliminatòria, on sol partit a Montjuïc. El partit començarà a les 9, des d'una hora abans, com sempre, a la TDT, aquí a Catalunya Ràdio. Ansu Fati ha quedat fora de la convocatòria. També avui a la Copa, Almeria, Leganés, Pontevedra, Getafe i el Atlético de Madrid. Ronald Araujo ha comunicat al Barça la seva intenció de renovar. El central uruguaià descarta canviar d'aires, per tant, en aquest mercat d'hivern. En bàsquet, a l'Eurolliga, 8:45, Barça-Panathinaikos, el tot gira a través de l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, a l'Eurocup Gran Canària Penya, a les 9 del vespre. En tennis, Paula Badosa s'ha classificat per a la tercera ronda de l'Open d'Austràlia, després de superar l'australiana Talia Gibson. A la categoria masculina passen a la tercera ronda Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. I en motor, els catalans Nani Roma i Àlex Haro han guanyat la desena etapa en cotxes del Rally Dakar, En motos, Edgar Canet ha acabat en la cinquena posició. Canet continua com a líder de la categoria de Rally 2. I en futbol sala, el brasiler del Barça, Diego, ha estat escollit com a millor jugador del món de l'any 2024.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda. Helena Puigguitart, bona tarda.
Bona tarda, Elisenda.
Et sents bé?
Em sento bé.
Molt fort?
Em sento una mica forta.
Val, tens una rodoneta aquí davant. Val. Ja t'ho diré per antena, perquè si no, veus, i t'has de baixar, perquè a veure si la deixem sorda.
Ara, val, ara estic molt més tranquil·la.
Estàvem parlant amb un advocat laboralista i dic, a veure si em denuncia per deixar-la sense oïda, saps?
És que estava molt fort.
Molt fort, no?
Molt fort, jo crec que m'ho has vist a la cara.
És que et veia cara i dic, ui, els ulls li estan sortint de les òrbites perquè hi ha alguna cosa que li pressiona el cervell.
Vale, ja ho sé, que tinc aquest botonet aquí que em salva.
Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera, comunicadora, la podeu seguir a Instagram al compte @lateva_psicologa. @lateva_psicologa. Sentíeu aquesta cançó de l'Anis Morissette que es diu Thank You. Doncs en català hi ha una dita que ens agrada molt. És de ben parit ser agraït. I és que sembla que en general ens costi molt menys queixar-nos que donar les gràcies. Això és així, eh? No sembla.
Això és així.
I hi ha gent que viu instal·lant la queixa, que això és una altra història, també. Sí. Sí. Heu de saber que hi ha investigacions de psicologia i neurociències que afirmen que la gratitud, ser agraït, és un factor important per la maduració de la persona. I és per això que avui hem decidit parlar-ne amb la nostra psicòloga de capçalera, amb l'Helena Puig Guitart. Insisteixo una vegada més, @lateva_psicologa a xarxes socials. Helena, ja estàs d'acord? Ens costa més queixar-nos que donar les gràcies? Ja no, al revés, ens costa menys queixar-nos que donar les gràcies.
O sigui, tenim més facilitat a queixar-nos que donar les gràcies. No sé si s'entès perfectament. I jo crec que per una qüestió biològica de cervell, saps que sempre parlem del cervell? Et diria que sí, perquè el que diem, que el cervell posa el focus a les amenaces, amb allò que no ens va, allò que no funciona. I aleshores, clar, tenim aquesta tendència. Però és veritat que també va tarannàs de persones, eh? Hi ha persones que per defecte tenen més tendència a veure allò positiu i persones que per tendència tenen més aquesta cosa de veure allò negatiu. També moltes vegades per les vivències de la vida, eh?
També. Ara et surt una mica de guió, però et diria que això també és entrenable?
Sí, totalment entrenable, sí. Mai hem de pensar que és determinista completament. No tenim el gen de la queixa activat.
Exacte.
O el gen de l'agraïment activat. No, les coses es treballen, i treballant hi ha resultats.
També imagino que hi ha, i ara et parlo per experiència personal, eh? I ara jo amb les meves batalletes, eh? Però també hi ha entorns socials que et fan més procliu a la queixa que d'altres. Jo recordo tenir una feina que no era els mitjans de comunicació, i baixàvem a esmorzar. I potser estàvem 10 minuts esmorzant, 15 minuts, el que sigui. I a un grup recordo que els hi vaig verbalitzar: no baixaré més amb vosaltres, amb carinyo, perquè esteu 15 minuts parlant de feina, queixant-vos, i clar, jo vull desconnectar aquests 15 minuts. I si m'esteu fotent la turra de que la jefa no sé què, de que el jefe no sé quantos, clar, jo és que no descanso. També hi ha grups socials que et porten a instal·lar-te en la queixa?
Diuen que ens assemblem més a les persones amb qui més convivim. Saps allò de les 5, 7, 8 persones amb qui més convivim? Tenim un efecte contaminació, que jo ho dic així. És a dir, si tu tens un entorn que es queixa molt, tindràs tendència a queixar-te, perquè al final és el que estàs sentint cada dia. El bo és aquesta cosa de consciència. Moltes vegades, per exemple, tu, el millor vens d'un entorn que és molt més d'agrair, més de fixar-te, no tant de queixar-te o de criticar, hi ha entorns que són molt de criticar, llavors et crida molt atenció, et molesta i poses aquest punt de consciència. I aquest apunt teu de dir, nois, aquí hem de parar, serveix per molta gent que el que fa és deixar-se contaminar, perquè no tothom es queixa, però a vegades, tu saps com funcionen els grups, que això és superinteressant, funcionem per rols i funcionem per lideratges, a vegades hi ha un líder que és més així, i fem aquest seguidisme, perquè en el fons el que volem és ser acceptats.
Llavors, pertanya,
clar,
no?
Clar, totalment, totalment.
Tornem. A veure, què és agrair? Què és agrair? És donar les gràcies, simplement? És estar en un estat de bon rotllo? És ser conscient del que tens a la vida? Què és agrair?
Jo crec que agrair, com a definició, és un estat emocional positiu, on ets capaç de veure les coses que la vida et posa, que són bones, que són positives. Però l'apunt és, Elisenda, malgrat tot. I el malgrat tot és, malgrat que saps que la vida a tots ens donarà bufetades, perquè és que això és així.
Clar, és molt fàcil estar de bon rotllo quan tot et va de cara, no?
Exacte. Llavors, l'agraïment i la pràctica de l'agraïment, quan el suggerim, és perquè puguis, malgrat tot, sobretot, dir, val, això està passant a la teva vida, tens tota la raó, això és molt dur, això tal, això qual... I hi ha gent, a mi, amb experiències molt, molt importants, que m'han donat autèntiques lliçons de dir, estic passant per això, però malgrat tot, Elena, mira, tinc això, i això, i això. Això és l'agraïment, saps?
Però s'ha de tenir molta pràctica, eh?
Molta.
Per poder-ho fer.
Molta. I... jo crec que hi ha persones que són molt mestres, que et trobes situacions a la vida que no les vius tu directament, que les viu algú, que en aquell moment et atures, observes, et mires aquella persona i dius, el que m'està ensenyant és brutal, i m'està ensenyant a agrair malgrat tot. I per això sempre et dic a l'agrair malgrat tot, perquè si no seria l'agrair, va, hem d'estar tots de bon rotllo, que bé, allò que diu happy flower, no?
Sí, no es tracta d'això,
perquè aquí ens estem autoenganyant, això és això que ara està tan de moda també amb xarxes de la psicologia positiva que se l'estan carregant, de dir no, és que sempre hem d'estar contents. No, tampoc no és el missatge, però xarxes, el missatge que pots donar és molt limitat. Si fas un reel són 90 segons, si és un post tens 10 diapositives. No pots explicar-ho tot. La psicologia positiva té coses molt bones, la cosa està en que no podem entendre que la psicologia positiva és estar sempre content, perquè això és que és absurd.
Molt reduccionista, no, també. Eh?
Totalment, i molt absurd. No ens podem carregar les coses perquè sí. Hem de trobar el punt mig.
Mira, m'agradaria anar a la neurociència. Realment, practicar l'agraïment està demostrat que provoca canvis en la persona, sí. En el cervell de la persona?
Sí, i a més, és que saps què passa, Elisenda, que és un tema que m'apassiona.
A veure, explica'm-ho tot.
M'encanta. No tindrem temps de tot, però és un tema que m'encanta. Per què t'ho dic? Perquè, per exemple, hi ha una psicòloga americana, Santos, que se'n diu un laboratori de la felicitat, i llavors el que es dedica és a fer molts estudis que estiguin vinculats, què passa amb la felicitat, com aconseguim la felicitat de les persones. No sé si és llei, la universitat. Jo soc molt dolenta amb les dades, aquestes coses. Què passa? Santos, què va veure? Va veure que les persones que agraïen eren més felices. I més felices, ja saps tu que no vol dir...
És una percepció, no?
Exacte, però segurament és viure més en pau, més amb harmonia. L'harmonia jo crec que és la felicitat, la pau és la felicitat. I van veure que establien relacions socials molt més satisfactòries. Per tant, que es produïen canvis que es vinculaven amb el que s'anomenava la felicitat. I hi ha molts altres estudis. Hi ha uns estudis de la Universitat de Califòrnia i un altre de Miami, que, per exemple, t'explico un estudi. Van agafar 3 grups de persones. Amb unes els feien apuntar coses positives. Per tant, què podien agrair? I ho apuntaven. I els dividien també en 2 grups. Uns apuntaven cada dia i els altres apuntaven un cop a la setmana. Segon grup, apuntaven queixes. Apunta 3-5 queixes, no me recordo quantes eren. També un cop a la setmana o cada
dia.
Tercer grup, neutre. Havien d'apuntar coses absolutament neutres des del punt de vista emocional. Doncs acabo d'aparcar el pàrquing al cotxe. Val? Llavors, els seguien, aviam què passava. Doncs fos setmanalment o fos diàriament, el grup que agraïa es vinculava molt més amb les altres persones, o sigui, tenia més ganes de relacions socials, i aquestes relacions també tenien un to molt més emocional. Eren capaços d'acompanyar emocionalment els altres.
Interessant, eh?
Superinteressant.
Per tant, provat científicament, diguem-ne, eh?
Sí, i hi ha molts estudis i molt diferents. realment jo crec que és una cosa molt transformadora. I jo no he fet cap estudi, però Instagram, que m'escriu molta gent i que jo he fet moltes publicacions parlant del tema de l'agraïment, jo he tingut feedbacks brutals.
És que ara estava veient, hi ha un tercer estudi, no?, amb malalts neuromusculars.
També. Aquesta gent tenien impacte amb la percepció del malestar, del dolor, i també eren més proactius, que en direm, no? Mm-hmm. I exactament el mateix, també els feien simplement agrair. És que li diuen, és que si tu pares a mirar, és que dius, és que és tan senzill i és gratis. No hem de fer teràpia cada setmana, que també està molt bé, no? Però vull dir que és una cosa que la fas tu sol, la fas a casa, i quan jo els hi poso els meus pacients em diuen, Helena, 5 coses a agrair? Dic, 5 coses a agrair? Dic, és que ni que no s'acudeixi res, dic, t'has despertat pel matí,
home, t'has pogut
dutxar amb aigua calenta...
A més, no cal que siguin coses ultraimportants,
no,
que ens hagin canviat el dia.
Ni molt menys.
Sinó de dir, ai, mira, jo què sé, he estat 5 minutets fent el ronso amb el gos al llit.
Tal qual. He pogut fer un cafè, m'he assegut al tren, m'he llevat i he pogut dutxar-me amb aigua calenta. Coses del dia a dia. O sigui, la gràcia de l'agraïment és que entrenem el nostre cervell a fixar-nos en tot allò que li passa desapercebut. Mm-hmm.
Que ho veiem com a normal,
clar,
que sempre que has de passar situacions de crisi en què no tens això per adonar-te d'aquestes coses, no?
Tal qual. Pensa, tu i jo plegarem i sortirem al carrer en una ciutat on no cauen bombes. Vale.
Sí.
Tothom dirà, sí, clar, no cauen bombes. No, bueno, és que hi ha molts llocs al món que aquestes
bombes.
Coses passen, no? Aleshores, és això, entrenar el cervell a veure coses que dona per suposades, mm-hmm, però que en realitat són un regal.
És una mica prendre consciència, no?
Sí, sí.
Del que tenim.
Sí, és més l'aturar-te. És normal que el cervell dongui per suposades coses. Per què t'hi acostumes? Per què ens instal·lem amb la queixa? Perquè oblides tot allò de positiu que tens. Perquè com que ja ho tens, i què ens passa quan perdem alguna cosa que ens agrada molt?
Dius, ai, si ho hagués valorat abans, eh?
Val. Mira, et posaré, ja no et dic una cosa a nivell emocional molt important, que poden ser persones, coses importants. Imagina't un dia que se t'espatlla el cotxe i fa servir cada dia el cotxe. Què et passa? Te n'adones del que és tenir el cotxe a la porta cada dia, oi que sí?
El mòbil, un dia que perds el mòbil...
D'acord, doncs són aquestes coses. Això és el que donem per suposat. Que és normal que el cervell ho faci, perquè no podria estar atent a tot. És impossible. No té capacitat per això.
Bueno, estem, suposo que, preparats per fixar-nos en el dolent, perquè és el que ens amenaça la vida.
Sí,
no?
Exactament. És així. És així.
Helena, ara deies, es van fer experiments en agraint cada dia, agraint setmanalment. Ho hem de fer cada dia, setmanalment? Com va millor? Ho hem d'escriure? No ho hem d'escriure? Ho hem de verbalitzar amb veu alta? Ho hem de fer les notes del mòbil? Com ho hem de fer perquè funcioni?
Jo vaig buscar molta informació sobre això quan vaig investigar sobre l'agraïment i vaig trobar un estudi a la Universitat de Califòrnia d'una psicòloga també que deia que amb ella li havien sortit els resultats millor. I ara tothom estarà aquí pensant, aviam què és el millor. Un cop a la setmana, escrit, que un cop cada dia. ¿Vale?
Okay. O sigui,
jo la veritat és que m'ho vaig mirar molt. Jo crec que és un estudi que després pot sortir un altre i que et digui que és millor 3 cops per setmana. Quan hi vaig estar rumiant, i això ja fa 2 o 3 anys, vaig pensar, és que potser cada dia agafem molt l'hàbit. Saps
clar
què vull dir? És com que no li dones tanta importància.
De pes, és més automàtic, no?
Clar, si ho fas un cop a la setmana, a lo millor el resultat que era perquè m'hi poso. Què m'ha passat aquesta setmana? És el moment de la setmana. I l'altre és més automàtic. Jo t'he de dir que, malgrat tot, continuo dient
diari,
als meus pacients, els dic, boli, llibreta cookie, que dic jo.
Una llibreta que t'agradi, no una llibreta marrana que t'hagin donat de propaganda.
Exacte. Perquè tu ja hi poses la intenció que allò serà el meu raconet d'agraïment i a la tauleta de nit. Després hi ha qui ho fa al migdia, val, molt bé, però a la tauleta de nit. Per què? Perquè em poso al llit i dic, val, què faig avui? I anar-te'n a dormir amb aquest agraïment a la vida, ostres, no sé, jo penso que...
Tanquem el dia agraint, no?
Sí, sí.
Ara deies, la Sònia... A veure si dic bé, Sònia... Lyubomirsky.
Sí, per això no t'he dit el nom. Ho veus, no?, perquè no te l'he dit.
Els agraïments. Sigui com sigui, agrair.
Sigui com sigui, agrair. És molt, molt transformador. Molt. Jo poso moltes vegades d'exemple amb una noia a Instagram, que no la conec més enllà de que està al meu compte d'Instagram, que un dia vaig fer una publicació sobre agraïment, que la vaig repetir en aquesta publicació de tan potent que ho trobo, que va dir, mira, Helena, jo un agost, l'agost del 2023, vas posar una publicació sobre l'agraïment i aquell dia em vaig proposar que cada dia compliria. I vaig pensar, ai, en quant dura. I va dir, porto un any fent això, diu, i et prometo, diu, que a mi m'ha transformat la mirada.
Uau.
La mirada. Perquè m'he acostumat a veure tot allò positiu que tinc i quan em queixo em crida l'atenció, em fa mal a les orelles.
Eh?
Sí, Tal qual.
Que interessant, això, eh?
Sí. I és el que dic, és molt senzill. El que passa que va tenir la disciplina de cada dia aquelles cosetes. Elisenda, que em diràs, s'ha d'escriure a la llibreta? Escriure sempre el que diem és que, clar, incorpores molts més circuits del cervell, no? Estàs fent servir àrees del cervell perquè has d'escriure la psicomotricitat, totes aquestes coses. Però també ho pots fer en veu alta. Te'n pots anar a passejar per la muntanya, mirar-te el paisatge, jo que visc al Maresme, i dir, quina sort que tinc. Però, això ja és agrair.
Però vulguis o no, escriure sempre fixa més les coses. De fet, últimament estàvem parlant, no, dels models educatius, i hi ha molts models que estan tornant a l'escriptura a mà perquè fixa molt més les coses, que no passi les escrivim en una tablet o les escrivim en un ordinador, no?
El nostre cervell encara és un cervell que, si escrivim i fem servir aquesta cosa de dels dits, d'escriure, fixa molt més. De fet, em sembla que la setmana passada et vaig explicar aquell grup d'enginyers que els havien despatxat de la feina. Va ser amb tu que t'ho vaig dir? Superinteressant. Un grup d'enginyers que els havien despatxat de la feina amb unes edats i avançades, en el sentit de 50 llargs, 60, clar, com et quedes? Americans eren. I els havien dividit també en dos grups. Amb uns els havien fet sessions de coaching per tornar a incorporar-se al mercat laboral, etc., explicar-los com fer tal, i el segon grup els hi feien el mateix, però els feien escriure com se sentien. Val? I els van seguir. I els van seguir. Al cap d'un any van veure que el segon grup, el que simplement escrivia com se sentia, estava amb un grau d'ocupació més alta i els índexs d'ansietat i depressió molt més baixos que l'altre grup. I, en canvi, la preparació havia estat la mateixa.
La mateixa, no?
Però uns havien escrit.
És fort, eh?
Molt, molt.
És fort, perquè la gent des de fora podeu pensar, ostres, això són tonteries. Bueno, tonteries. Oh, tonteries, estem programant el nostre cervell, eh?
Els canvis a la vida es donen per repetició. Repetició, repetició, repetició. I el secret dels canvis està en les petites accions.
No és allà una cosa que baixi, una cosa divina, que et canviï la teva perspectiva, sinó repetir, repetir, repetir. Que sempre ho dius, és l'hàbit, eh?
És l'hàbit, és la repetició, la constància, la paciència. Sí que, és veritat que hi ha vegades que un fet greu a la teva vida et dona una consciència brutal, però, ostres, esperem que no haguem de passar per aquí.
Que no sigui necessari, no?
Clar, practiquem les coses petites, posem el focus en allò que acostumem a dir, va, això no ho faig, que és una tonteria, allò et pot transformar. Jo és que ho afirmo així de clar, eh?
A l'inici, em deies, hi ha persones que biològicament, diguem-ne, estan més predisposades a agrair o bé a queixar-se. I jo et preguntava, això es pot educar? Es pot educar com qualsevol altra cosa?
Sí, es pot educar, i es pot educar amb el que estem dient, amb una disciplina de dir, vinga, vaig a fer-ho. I si els professionals diem, escriu, posa el focus en posar les coses bones que tens a la vida, per més que estiguis passant una molt mala època, digue'm una cosa positiva que tens, perquè això ja et dona aquella esperança. I després, Elisenda, és l'entrenament del focus, el que en diem el focus atencional, que és on posem, que això amb els nens i nenes que tenen problemes de dèficit d'atenció, treballem aquestes cosetes, no? Per què? Perquè aquest focus atencional és molt entrenable, malgrat el punt on sortim. És veritat, a vegades hi ha curses que algú surt 100 metres més enrere, no? Doncs és veritat, pot ser que tu et passi, però malgrat això avançaràs. I després una cosa molt, molt interessant és entendre que tenim per defecte les persones, tendim, i això també està demostrat, a sobredimensionar tot allò positiu que els hi passa als altres, val? A menys tenir
el positiu nostre,
el positiu nostre, a menys tenir allò negatiu d'ells i a sobredimensionar allò negatiu que ens passa a nosaltres. És a dir, jo puc dir, tinc 2 mesos de vacances a l'estiu, però mira que curt que se'm fa, tu. Però si és que és molt bo, no? Però em poso això, que jo, que sóc una afortunada i tinc 2 mesos de vacances, no ho veig d'aquesta manera. I, en canvi, l'altre, que li passa alguna cosa, quina sort que té, i és perquè hi ha emocions incorporades.
Mateix mecanisme també que les crítiques, no?, a xarxes socials.
Sí.
Jo puc tenir 50 crítiques positives, que en general a mi, he de dir que se'm tracta molt bé.
Et trobo cuiden.
Trobo que m'acull bastant el públic en general, sempre hi ha qui no, eh? Però, en canvi, una feta des de l'any 15 et poden destrossar, eh?
Clar.
Ara ja hem fet callo, no?, allò que se'n diu. Amb els anys ja t'és una mica igual, bastant igual. Però sí que dius, hosti, com pot ser que una opinió positiva, qualsevol persona, eh?, que li diguis alguna cosa positiva, compta 1 i, en canvi, una cosa negativa resta 10, no?
Està molt bé això que dius, perquè, a més, jo crec que això, aquest comentari teu, jo crec que pot ajudar a molta gent, perquè molta gent està exposada ara mateix a les xarxes, a coses d'aquestes. Hi ha 2 coses superimportants. El cervell posa el focus en l'amenaça, perquè és el que l'ajuda a sobreviure, val? A viure, i dos, hem de ser capaços de no personalitzar. Allò no va de nosaltres, allò va d'aquella persona. Què li passa a aquella persona que necessita ficar-se amb algú altre d'aquesta manera tan desagradable, no? I aleshores, val, no m'hi poso. I no entrar, perquè aquí la trampa està amb... Li contestaré això, i això, i això, i això, i això. Si no val la pena, si aquesta persona no t'escoltarà, perquè només té ganes de matxacar-te. Per tant, és que jo no vaig a posar l'energia en un lloc on no em serveix.
És que és interessant, jo sé que costa, però quan et diuen una cosa desagradable, ja no parlo de les persones que estem exposades en públic, no? Que de vegades et foten un hòstia i dius, hòstia, però això t'ho ha baixat. Clar, diu més de l'amargor de la persona que viu i que necessita projectar-ho en algú, que no pas de tu.
Sí. Sí, però aleshores t'has de donar una autoinstrucció, sobretot a l'Hisenda, tu estàs exposada, no? Doncs has de tenir preparada, saps com la butxaca del Doraemon? Jo, com que les meves filles ho miraven.
Sí, sí, sí.
Sí, perquè tu ets molt jove, potser també.
El mirava, però ja pel meu germà, que és 7 anys més jove. Però
doncs,
sí.
Com la butxaca del Doraemon. He de portar aquelles cosetes que em serveixen de recursos. Aleshores, si jo sé que sóc una persona exposada a l'escrutini públic, doncs he de tenir una autoinstrucció que em serveixi per dir, Elisenda, això no és meu, això és d'aquella persona. Entens? I activar aquesta mirada compassiva cap als altres. Posar límits, evidentment, no? No agafaré... Però és que no cal ni contestar. On vull posar l'energia? A la meva vida, a l'Hisenda, a la teva vida, al teu fill que està a punt d'arribar, a totes les coses positives. Has de gastar ni que sigui escriure quatre frases amb una persona que no t'escoltarà i que no està en aquests moments capacitada ni disposada a escoltar-te. No, rotundament no.
A més, el més meravellós és que la gent s'enfada quan els bloqueges. Jo no he bloquejat mai a ningú. Jo silencio. Aleshores no m'arriba mai més cap notificació d'aquella persona, aquella persona no ho sap, i jo visc tranquil·la.
Ho veus?
Sense llegir...
Doncs això ho tens a la butxaca del Doraemon.
va, ja per acabar, Elena, aterrem a la pràctica. Com ho podem fer? Tauleta de nit, boli, paper, i simplement ho apuntem, eh?
Sí, tal qual. I després, això el bo que té és que, com tot hàbit, després resultarà que un dia vas pel carrer, estàs al bus, a Barcelona, no? Mires per la finestra i te n'adones que estàs agraint sense voler, perquè has incorporat l'hàbit. I aleshores, al teu cervell li criden l'atenció aquelles coses que tu has practicat a la nit. Perquè la nit, clar, et dediques a fer... Dic la nit, i qui m'escolti, si ho vol fer el matí, el migdia, quan vulgui. Però la nit, com a l'última cosa aquella que faig, doncs mira, vaig apuntar aquestes coses, ara que estic tranquil·la, ara que ja ho he acabat tot, ara que només em queda ja dormir, doncs aquest moment. Què passa? Que ho he practicat tant que jo durant el dia ja em fixo en aquelles coses que hauré de posar a la llibreta.
Clar.
I aquí està el truc, i aquí està la gràcia.
Els deures, no?
Clar, perquè estic molt més atenta a tot allò positiu. Aquest és l'objectiu d'aquesta feina, d'aquesta pràctica.
Doncs avui hem parlat d'agraïment amb l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera. Helena, ens tornem a sentir dimecres que ve.
Fantàstic.
No, avui és dijous, ja no sé on visc. Avui és dimecres,
no,
és dijous. Ai, calla. Espera, solucionem. Avui és dijous o és dimecres?
Avui és dimecres.
Avui és dimecres, com cada dimecres.
Ah, com jo dic, cada dimecres.
Venir. Clar, et faig venir demà dijous, perquè demà, alerta, tindrem una taula ultra interessant amb persones que heu canviat de professió, ja no de joves,
no,
sinó de la segona joventut, que són els 40 llargs.
Tal qual.
Al teu cas, tindrem a la Maribel Vila, sí. També tindrem a la Laura Esturgó, que va deixar, fixa't, va deixar el negoci de la publicitat. Ella treballava en publicitat i ara es dedica al maquillatge. Una cosa radicalment diferent. La Maribel Vila, que es dedicava a museologia, i ara es dedica a l'ensinistrament animal. La Nena Puigguitart, que es dedicava a finances, i ara es dedica a la Puigguitart,
A la psicologia.
Vull dir que demà una taula molt interessant de canvis de professió.
Moltes
Elena,
ganes.
Ens sentim demà.
Fins demà.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada, gràcies a tu, per existir, per ser i per venir aquí a la tarda.
El mateix.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada us parlem de la plataforma Filmin, que alerta, que està en venda. Què pot passar amb això? Si esteu subscrits a Filmin, no marxeu, perquè de seguida en parlem amb Antoni García Ramon i amb l'Helena Neira.
De Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
L'Home Armat és una missa creada el 1999 per Carl Jenkins amb la idea inspiradora d'assolir la pau global.
El 19 de gener a l'Auditori, la Banda Municipal de Barcelona desplegarà aquesta partitura emotiva, però també punyent, en companyia de diversos cors i sota la batuta de Pasqual Vilaplana.
Entrades a auditori.cat.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona. Amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Uineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró. El dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clar. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'app d'ICAT.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró.
Si t'acabes tot això, hipertrofies les teves mandíbules que queden com si fossin les d'un tauró blanc, eh?
Ah, mamma mia.
Jo no veig una personalitat aquí.
Tasca.
Estic una mica encesa.
Us ve de gust menjar tot això?
Joc de cartes, el millor restaurant de tapes de Barcelona. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Al febrer, vine a BCN Clàssics.
Celebrem el 50è aniversari dels 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín amb obres de The Beatles, Astor Piazzolla, John Williams i molts més.
I ens emocionarem amb Midori i l'orquestra de la Suisse Romande i la gran consagració de la primavera d'Stravinsky.
Més informació a bcnclassics.cat.
El Catalunya Nit guanya una hora. Des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen dos minutets de 7:15 de la tarda. Parlem de Filmin. I parlem de Filmin perquè Nazca Capital, accionista majoritari de Filmin, ha contractat serveis d'assessoria per posar a la venda aquesta plataforma catalana de streaming que molts de vosaltres segurament tindreu a casa. Ja sabeu que té un ampli catàleg de pel·lícules i sèries adreçat a un públic, jo diria, més cinèfil. Però és que a banda del seu catàleg, a Filmin se li atribueixen també uns valors i una forma de funcionar que la diferencien d'altres plataformes. I és per això que la seva possible venda posa sobre la taula un munt de preguntes sobre com pot ser el futur en unes altres mans. Els responsables de Filmin ara per ara no volen fer declaracions, però a la tarda tenim en línia dos dels grans. Toni García Ramón, col·laborador habitual de la tarda i periodista que controla moltíssim de plataformes. Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs, estimat?
Molt bé, molt bé. Aquí a casa, contemplant els fets des de la distància.
Demà ens veurem a la sobretaula, eh?
Home, i tant, sí, sí.
Ara et tinc en un to una miqueta més seriós. Soni, deixa'm saludar també a l'Helena Neira, que és experta en nous models de distribució audiovisual. Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Sé que estàs a l'AVE, intentarem fer aquesta comunicació, eh, Helena?
Qualquier cosa puede pasar.
Abans que res, vosaltres que coneixeu bé aquest món, com heu sabut la notícia d'una possible venda de Filmin? Helena, començo per tu.
Bueno, yo me he enterado porque todo el mundo me ha empezado a llenar WhatsApp con el enlace a la noticia de la venta de Filmin y ya la había recibido por X, por Blue Sky, por todas las redes sabías y por haber, porque la noticia desde que era publicada Expansión ha corrido como la pólvora.
¿Y tú, Toni?
Jo vaig sentir veus l'any passat, però no vaig fer gaire cas, la veritat. Vaig pensar que era només un globus sonda d'aquests que a vegades es deixen anar per valorar com està el mercat.
Uh-huh. Les pretensions de Nazca, aquesta empresa, sembla que serien d'obtenir uns 50 milions d'euros. Creieu que això és realista? Filmin té aquest valor?
Elena,
me pasa la pelota. A ver, yo creo que es un valor que está dentro del mercado, que Filmin al final no solamente está vendiendo el servicio, está vendiendo sobre todo su comunidad, que es probablemente el activo más valioso que tiene, y luego una manera muy clara de entender la curación editorial, que al final creo que es lo que está, por lo que tiene preocupado a todos los usuarios de claro. Filmin, ¿no? Si Filmin va a continuar siendo Filmin, y para eso necesita lo que hace posible que tengas ADN, pero no me parece una cotización a la baja y que no sea justa. Me parece que 50 millones estaba dentro de mercado para una plataforma que tiene el ámbito territorial que tiene.
Clar, Toni, ara ho deia, no, l'Helena, que el valor afegit de Filmin precisament és la seva línia editorial, no? I la gent no pateix perquè desaparegui Filmin o no, sinó que el canvi de mans influencia en aquesta tria editorial.
Home, jo no he vist el contracte original que es va firmar amb Nazca en el seu moment, que crec que va ser fa 4 anys, però des de llavors Filmin, jo crec que des de 2022 ha crescut com un 300%. És a dir, la plataforma va com un tret. Això per un cantó. Per l'altre, ells van invertir 20 milions d'euros i ara volen doncs, pràcticament triplicar-ho. A mi no em sembla que estigui fora de mercat tal com està ara el món de l'streaming. Jo el que vull dir és que jo no sé fins a quin punt el nou inversor que entri tindrà control sobre el contingut, però el que, si em consta, i li pot constar a tothom que hagi mirat Filmin durant aquests anys, és que Filmin no ha patit cap canvi conceptual que hagi sigut producte de que l'hagi comprat un fons d'inversió de capital risc. Vull dir que al final el contingut sempre ha estat controlat per gent a la que li agrada molt el cinema. Mm-hmm. En aquest sentit jo em quedo tranquil. I després, avui he vist un dels popes de Filmin, el Jaume, explicant que no hi haurien canvis, amb el qual jo em quedo més tranquil. És veritat que quan entra un nou inversor es firma un nou contracte i aquest contracte ve de saber què posarà.
Clar.
Però jo crec que ells són lo suficientment intel·ligents com per saber que Filmin, si precisament és el que és perquè té un model de negoci que no és el model ortodox de l'streaming, sinó que és un model molt de nitxo, molt cinèfil, molt enfocat al cinema independent, que té un públic molt fidel.
Clar, seria una mica absurd intentar comprar Filmin perquè funciona, perquè és Filmin, i després convertir-lo en una altra cosa, com seria un Netflix o com seria un Movistar, no?
Clar, això t'ho explicarà millor l'Helena, que és la que més sap de streaming del món, però el que et puc dir jo és que a mi m'estranyaria molt que ara tu fessis una inversió de 50 milions d'euros per canviar un model de negoci que t'està funcionant.
Clar, Helena, no seria canviar la naturalesa, no?
Claro, yo creo que volvemos al tema de la línea editorial, pero sobre todo, a ver, estas empresas al final están en su ADN el invertir de manera temporal, es decir, una sociedad de capital privado lo que hace es invertir en negocios en cualquier punto de su desarrollo, lo que hacen es invertir para aumentar el valor. Filmin tiene vías de desarrollo, en lo tecnológico yo creo que puede mejorar mucho y su gran activo, además de su catálogo, es que tiene un público muy fidelizado, eso es lo que está comprando la empresa propietaria. Que la puede cambiar, tal vez no, pero sí la puede convertir en algo que sea más grande, principalmente, y sobre todo también puede diversificarla, puede ofrecer más cosas de las que está ofreciendo dentro de ese concepto de nicho, es decir, que Filmin se puede transformar, sí, es posible, y no tiene por qué ser necesariamente malo dentro de todas las posibilidades que tenemos delante.
Toni.
No, s'està parlant de Telefónica, no?, de Movistar,
sí.
I de Prime.
Sí.
No, ells ja tenen un model de negoci de mainstream muntat.
Clar, seria llavors, comprar un altre negoci.
El que diu l'Helena tot el sentit que seria implementar un negoci encara més forta, més rotunda, amb el que ja tens. És a dir, Filmin, a part de produir pel·lícules, tenen el Festival Atlàntida... O sigui, gairebé totes les seves apostes han sortit bé. Llavors, què podríem fer amb més calés? Hòstia, doncs no ho sabem, probablement... fer coses més potents. És a dir, tenim exemples jo crec exquisits. El Sonar, per exemple, també té una inversió d'un fons de capital risc, si no estic equivocat, i no hi ha hagut cap canvi al Sonar, al contrari, ha seguit creixent. És a dir, que al final tot depèn de com ho enfoquis, però jo tinc moltes dubtes en el sentit de que jo no crec que això canviï res a dolent, o sigui, no ho veig d'una forma negativa.
Per tant, segons... Digues. No, tu primer, acaba.
L'únic que penso és quan tardaran en vendre-la i especialment qui la comprarà i quins seran els termes d'aquest contracte que crec que no coneixerem, t'ho dic.
Toni i Helena, clar, el mateix amb el funcionament de Filming, no? Que si accedeix per subscripció, però després es poden llogar pel·lis o es poden llogar sèries. Seria absurd, tenint un model majoritari, com el que dèieu, de Movistar o d'Amazon Prime, intentar crear una parcel·la que al final et fagocités a tu mateix. Seria poc intel·ligent, no? En tot cas, el que vols és ampliar el pastís.
Sí, lo que pasa es que si la compra Movistar o la compra Amazon, que son las dos opciones que funcionan...
Ahora sí que la hemos perdido. Ah, no.
Lo más probable es que Filmin se integrase dentro del catálogo de Movistar o el catálogo de Prime Video. Eso lo que haría, que lo que hasta ahora es un servicio que se puede contratar de manera independiente, tendría un peaje.
Clar, per tant, al vostre parer, els usuaris de Filmin, que estaven tots patint i tots preguntant-nos tanca Filmin, què passarà amb Filmin, qui s'ho quedarà, no haurien de patir, segons el vostre parer i la informació que tenim fins ara.
Tancar no tancarà?
No, cerrar no cerrarà, estoy de acuerdo.
Això segur, perquè té una quota de mercat aproximadament del 10%, té una facturació, en fi, que jo crec que pel que fa i pel tamany que té és collonuda. O sigui, seria absurdíssim comprar una empresa així que funciona per tancar-la. Vaja, jo no ho veig, però és la meva opinió, òbviament.
Helena?
Sí, jo crec que no té ningú sentit comprar-la per cerrar-la tot. Crec que manos va a caer, si va a caer en otra societat de capital privado, que podria ser otra alternativa, o si va a utilitzar la Prime Video per afianzar su posició en Espanya, o sea, Movistar, que a mi me parece la companyia més natural, lo que decide es reforzar el lineal de nicho, el lineal cinéfilo, que ya va muy en la onda de Movistar, pero con Filmin ya nos iríamos a la cosa más delicatessa del mercado.
Doncs, Toni García Ramon, t'espero demà a la sobretaula i Helena Neira, que tinguis un viatge tranquil fins a l'arribada o tornada de Madrid. Una abraçada a tots dos, moltes gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada.
Fins demà, que vagi
adéu,
bé.
Fins adéu, fins demà. Va, de seguida fem l'última i marxem. Abans, però, fem una aturada a les dones i els dies. Bona tarda.
Ai, bona tarda. Com escolta, estàs estimada? Molt ben acompanyada, aquí hi ha un budellam de famallam i de masclam.
De veritat, Tants ulls mirant-me em posen fins i tot nerviosa,
Són guapos,
Mira, saps què he notat?
Gent guapa, trobo.
Trobo que és gent molt educada.
Sí, massa,
Però han entrat i he pensat, ui, quin silenci, quin respecte. Feia molt de temps que no ho veia, nena. Són molt respectuosos,
de veritat. Puja bé aquest jovent.
Escolta'm, tu, jovent com tu, a partir de les 9 del vespre, què fareu avui a les dones i els dies?
T'ho dic amb una cançó. Aquest jovent d'aquí...
Hi ha gent que li estem fent vergonya a l'Iena.
No, normal, no passa res, amb dignitat. És la ràdio. Aquí podem fer el que vulguem perquè no ens veuen.
Què passa amb
la
Xilipú?
La cosa és que aquesta generació d'aquí darrere és més de Rosalia, no?
Sí.
Però encara tenim al cap aquell imaginari de la noia cantant faralaes, no? Sí. Allò, els vestits i tal i qual.
Els altres amb les palmes.
I el senyor amb la guitarra i les palmes dient arra, mi arma, tal, no sé
què,
no?
Correcte.
Doncs els flamenc, els senyors del flamenc i les senyores s'han començat a posar les piles.
M'encanta. Aquest enfocament no l'he vist... No l'he vist venir.
Flamenco queer, canten cançons com travesti, fan altres coses. I avui parlarem de com el flamenc, que és aquella cosa tan rància, tan... no franquista, perquè el flamenc no era franquista, però el franquisme es va apoderar d'ella.
I tant, se'l van quedar.
Doncs ara hi ha tota aquesta nova generació que, escolta...
A les 9 em tindràs enganxada i ho saps.
La Rosalia quedarà petita,
Ui, Rosalia, posa les piles.
Ai, Rosalia i Bad Bunny, a córrer.
Les dones i els dies, amb la Montse Virgili, a partir de les 9. Gràcies, estimada. Pobilla de cuixa forta, que vagi bé.
Ai.
Va, ara sí, fem l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Ai, García, bona tarda, estimat.
Déu vos guard, bona tarda, com estem?
Avui no sé què m'has fet fer, que m'has dit obre el WhatsApp, a veure, Godai García, val. Jo ho tinc aquí obert.
Tinc-ho a punt, però no ho obris encara.
No ho obro encara, val. Li poso volum,
No, perquè serà una cosa que ens hem de mirar, si t'ho pots mirar des del portàtil.
Ah, sí.
I llavors ja ho comentarem, no ho obris
encara. Val, no he brut res. No saps, és una sorpresa,
No saps què et porto jo.
No, m'han dit no llegeixis el guió. Mira, agafo el guió i el llenço.
Ah, això, molt bé. M'agrada molt començar les seccions així. Jo, sàpigues que jo vaig tensant la corda amb les seccions fins que arribarà un moment que em diràs no expliquis aquestes coses o ens portes coses molt estranyes. Però jo de moment vaig portant el meu. Vinc a parlar de la vida. Que és el que
la vida en general,
La vida en general. En un cas molt concret, però serà per poder divagar una mica sobre el concepte de la vida en majúscules. Com bé ja saps, a mi m'agrada anar pel bosc. M'agrada donar voltes pel bosc.
M'agrada molt. I tu i jo hem fet passejades al bosc.
Sí, això vol dir que has obert l'enllaç?
No, és que no se m'obre, obrirem el
sí,
mòbil.
Sí, com, va. A mi m'agrada anar a donar voltes pel bosc. Hem donat voltes pel bosc a escoltar ocells.
I tant.
A mi m'agraden molt els ocells i com surto al bosc és a identificar ocells, però m'agrada no tenir cap objectiu clar. Donar voltes.
Mm-hmm.
El que seria passejar, passa que jo torno a casa amb esgarrinxades i la roba es fila garçada. Però és una mica...
Ets el petit Mowgli de la plana.
Sí, o sigui, m'agrada anar on no hi ha camins. I anar a dir, a veure, sobre aquest marge, si es pot passar. I llavors arribo dalt, dic, bueno, sí, he passat. I ja està. I soc feliç fent aquestes coses. Aquesta setmana de molt fred, setmana dels barbuts. A casa, el dia que més, hem arribat a menys 7 amb 7.
Oh! I jo em queixava a 0 graus a Molins.
Oh, però m'encanta, a mi m'encanta això.
Quina és la teva temperatura ideal? Perquè ahir em van estar acribillant, perquè vaig dir que la meva temperatura ideal són 12 graus.
Però per on? Per estar dins de casa?
No, fora de casa. Ah. Abrigada, però que et toqui la fresqueta a la cara.
No, sí, jo sí porto bon abric. Avui he de dir que he baixat a Barcelona amb un anorac de plomes. Que això,
això
diu molt del país, no?
Sí, que si tenim fred un altre cop.
Sí, ja.
Ah, no negueu el canvi climàtic, que existeix.
No, perquè de normal, en Verdaguer deia allò de la plana de Vic, 9 mesos d'hivern i 3 d'infern. I ara és gairebé al revés.
Exacte.
I el fred dura 4 dies i prou. Va. Aquesta setmana, aprofitant el fred, vaig dir, a veure què passa al bosc. No gaire cosa, no? Però vaig anar a una fondalada, un fondo de bosc gelat, un lloc completament quiet, glaçat, i al voltant, només perquè us imagineu, hi havia avellaners adormits i tot de pedres recobertes de molsa, molta molsa. Com si les pedres portessin un pijama falpat. Eh? Un
Ai, paisatge... que única aquesta imatge.
Que us regalo imatges, home. Era un paisatge bastant inhòspit, tot molt, molt, molt quietet. Vaig posar-me a resseguir una riera seca i em vaig trobar, arraulit en un clot al mig de la riera, un senglar mort. Pobret.
És que anirà d'això. Adult o petit?
Era mitjanet. Era mitjanet.
Em fan molta llàstima, a mi, els senglars.
No.
I ara la gent de Vallvidrera dirà, oh, no els has viscut. No, sí, els visc.
No, i aquest ja veuràs el que el vaig arribar a viure jo. Vaig trobar-me un senglar mort. Molta gent, veient allò, haguessin dit, ostres, quin fàstic, quina angúnia, quin niu de malalties, allunyem-nos d'aquí.
Tu te'l vas endur a casa.
No tant. Jo ja ho sé, que allò és un niu de malalties, però ja hi vaig veure una oportunitat. Una oportunitat... A veure, entenem-se. Saps allò que diuen que del porc se n'aprofita tot?
Ai, va, què vas fer?
No, vaig reflexionar.
Ah, d'acord, no el vas tocar.
No el vaig tocar.
Fantàstic, ja sé, més tranquil·la.
Sí, vaig fer una reflexió des de la distància sobre la vida, la mort, i vaig pensar, se n'aprofita tot, fins i tot em puc treure una secció de ràdio d'aquest senglar mort.
Ara.
Que serveixi d'algo.
Que serveixi d'alguna cosa la seva mort.
Ah, exacte. Jo estava allà, mirant aquella pobra bèstia, encara que no hi hagués epitafi ni corona, vaig pensar, Déu-n'hi-do, senglanot, vés a saber quina vida havies tingut i has acabat aquí quiet, en aquest lloc gelat, no? Però la vida segueix. No per al senglar, però la vida, així, en majúscules...
Havia mort com?
No ho sé.
Ah, no hi havia cap signe d'atac.
No hi havia... Jo no vaig veure que tingués cap tiro de cap caçador ni d'allò... Bueno, perquè això ens passa a tots els éssers vius que arriba un dia que... Diuen, alguns patim, els altres patam. Exacte. Estava allà, pobret, recargolat. Com que la vida havia de seguir, allò era al final pel senglar, però no per la vida, en majúscules, sabem, no?, allò del ciclo sin fin, Hakuna Matata, no?, la vida ha de seguir. Oita!
Que ràpid és el front.
Hosti, quina bèstia. Ai, que és bona el rei León, per favor. El rei Lleó.
El rei Lleó, sí, va estar traduïda, crec.
Sí, fantàstic. Tot això ho vaig pensar mentre prenia una decisió. Tornar l'endemà, i instal·lar una càmera de fototrampeig, perquè jo tinc una joguineta que em van passar els Reis l'any passat. I vaig pensar, això que ara ja seria com el final de tot, que és la mort, és vida per d'altres.
D'acord, i fototrampeig vols dir com un timelapse d'aquests, no?
És una càmera que tu instal·les al lloc que saps que hi passaran éssers vius, i quan nota moviment,
pam,
fa una foto o vídeo.
D'acord.
Val? I al cap de 4 dies vaig tornar al racó fred de bosc a recuperar la càmera i vaig veure que, evidentment, el senglar seguia mort, això està bé, perquè aquestes coses no s'han de moure, però també estava contribuint a la roda de la vida.
Clar, molts animals devien anar a menjar vísceres, no?
Clar.
Ara he d'obrir això, eh?
Ara has d'obrir això. Ja sé que està sent una mica...
Tu saps que estic embarassada 7 mesos? A veure si vomitaré aquí sobre, eh?
No veurà res estrany. A més, són vídeos en blanc i negre perquè són de nit, perquè aquesta càmera...
Veure història, d'acord. Primera... T'he de posar so o no?
No.
Val.
La primera surto jo, perquè és aquests descats, has de clicar la següent. Perdoneu, oients. I
ja l'he vist?
Comentant. Sí, van sortint uns quants.
És una guineu?
Sí, ja vaig descobrir que hi havia una guineu que anava cada nit allà a tipar-se. Sí, ara passarem aquí. Perquè,
ara estem mirant. Que
hi havia una guineu, llavors també vaig veure que hi passava per allà una fagina, que una fagina és una mena de mustèlid, és un mustèlid, com una mustela però grossa, que fa ben bé mig metre.
Veieu els ulls o no brillants? Que fort.
I anàvem passant per allà. També passa un gat d'una casa de pagès per allà.
Aquí
i
hi ha un gos, que no sé si és el teu?
No, és un gos caçador que passava per allà i va marxar. Vull dir que passen coses al bosc, fins i tot amb aquest fred. I fins
la
i tot...
mostela, ara la veig.
Sí, és una fagina, això.
Fagina.
Les mosteles són petitones, fan només un pam, i això és una fagina. Però bueno, tres quarts del mateix. Val. Això és la primera reflexió, que malgrat tenir aquell animal mort allà, ell contribuïa a la vida, perquè la vida continua.
Que bonics, eh?
Sí, és molt bonic. Mira, això està... Mentre nosaltres estem aquí, ara hi ha una guilla allà al bosc fotent-se de fred i dient, a veure si queda una mica d'aquest xauarma fred que hi ha aquí, i va buscar...
Pobre guilla, no ho sap pas, que està sortint per la ràdio.
Clar, estem parlant d'ella a la ràdio, això m'agrada bastant. Val, aquesta era la part de reflexió, i ara el que farem és que farem un joc.
Ai, com
m'agrada. La setmana passada...
Em poden ajudar o no?
Sí, oi tant, oi tant.
Vinga.
Al igual que la setmana passada que fèiem un joc d'endevinalles,
sí.
Et porto a endevinalles, i de la mateixa que ha passat amb el senglar, de la mateixa manera, hem de trobar coses que sembla que siguin al final, però només són el pas cap a una altra cosa, no? De la mateixa manera que hem dit, aquest senglar s'ha acabat aquí, això ja no dona per més, doncs no, és vida per uns altres.
Coses que semblen, pareu atenció, coses que semblen al final, però que són l'inici d'una altra cosa.
Són la continuació.
D'acord, perfecte. Per si necessito comodí, en Carlos Braiver entra amb el l'inalàmbric, a veure.
Molt bé, fantàstic. Molt bé, primera cosa. Jo, són endevinalles, jo ho intentaré explicar molt malament, diguem-ho.
Perquè, perquè no encertem a la primera, d'acord?
Perquè és una endevinalla. Vull dir que si...
no... Aquí estan molt ficats, eh? Aquest sector aquí a la dreta estan molt ficats, ajudar-me.
Primera cosa, recordem, la cosa que hem d'adivinar és una cosa que sembla que sigui el final, però no, és el pas cap a una següent.
Vinga.
Has dedicat unes 50 hores a aquesta activitat.
50 hores quan? A la vida?
Sí.
Val.
Deixa'm fer la narració. Val. I si ho endevines... És que jo cada cop ho faig més rebuscat tot perquè vas molt ràpid a endevinar-ho.
Val.
I ara ho he complicat una mica, aquest cop. Has dedicat 50 hores a aquesta activitat. Vas començar perquè algú t'ho va recomanar. Per exemple, un entès a la ràdio. I ja ho sabies quan vas començar que si t'agradava l'activitat hi estaries 50 hores. Ara bé, 50 hores dividides en fraccions de 40 minuts. Avui, finalment, és l'últim dia. Mira que va haver-hi un moment, quan ja portaves 37 hores, que per tu ja hauries parat, però et vas dir a tu mateixa... Si he aguantat 37 hores, puc arribar fins al final. Que això és una reflexió estúpida, perquè ningú t'hi obliga a fer aquesta activitat. És una cosa que fas pel gaudi personal. Però aquí estàs, dimarts al vespre, havent sopat, a punt de completar l'activitat. Però resulta que quan estàs just al final, sense tenir cap mena de sentit comú, tot plegat fa un gir que et deixa entreveure que això no és ni de bon tros al final de res, que la cosa en si continuarà. Maleixes els responsables perquè no et quedarà més remei que continuar amb l'activitat. No fos cas que tothom en parli i tu no estiguis al dia.
A veure, algú del públic ho sap? Aixequeu la mà, eh? Si
sospiteu. De què creieu que estem parlant? A vegades juguem aquest joc amb l'Elisenda i em trobo que dones una resposta que no és la que jo tenia pensada,
però que encaixa, no?
Que encaixa. Per tant, també la donaríem per vàlida.
Jo crec que és una sèrie.
És
una sèrie. A veure?
Sí?
Una sèrie, mireu una sèrie. Esteu d'acord, sí o no?
Sí.
Sí,
una
molt
sèrie?
Bé. Això, molt bé per vosaltres i molt bé per mi, perquè veig que ha funcionat d'allò.
Bravo, és una sèrie. Anem guanyant, nois, anem guanyant.
Molt bé. Una altra cosa que sembla que sigui el final i no és el final. Aquesta anirà més rapidet. Portes mesos fent un compte enrere. Tothom et demana per aquest compte enrere. Esperes que arribi el moment en què s'acabi el compte enrere, però quan arribi aquesta meta veuràs que comença el viatge de veritat. I la porcada és que ningú mai més demanarà per tu en singular.
A veure, el públic, si m'ho sap respondre. Jo sé la resposta.
Està embarassada.
Crec que és correctíssim.
I la resposta és correcta.
Bravo! Sí que és veritat, que tots ens focalitzem en el part, però després el xungo ve després, saps? I quan són canàpies com vosaltres, no vegis. Va, tercera.
Vale, aquí ens anem en un altre... Això se'n diu pensament lateral, Heu d'intentar entreveure de què estic parlant. Ep, què és això? El dolor del pit ja no hi és. Portaves uns quants anys que només havia fet que incrementar donant pel sac a tu i als que t'envolten. I mira que ningú s'ha queixat. Això ho has de reconèixer. Ara que la beta del dolor ja no hi és, només pots fer que estar agraït per les cures de la família i amics que han sigut dia sí, dia també, al teu costat. Fins i tot quan vas venir aquí a l'hospital. Han estat al teu costat tota l'estona, fent torns, vetllant-te. Quines cares que posen de tristois. Però si no fa falta... Si ja no tinc el dolor aquell tan fosc, us n'hauríeu d'alegrar per mi en lloc de plorar. Què carai els hi passa ara, aquesta petoleia?
Hosti, però és al final, que us ve al cap? A mi em ve la mort al cap. A veure, acosta el micròfon, Carlos.
El funeral.
El funeral.
Un funeral. I qui està fent aquesta reflexió?
El mort.
Perquè potser no és el final, sinó que és el pas cap a una altra cosa. Per tant, molt bé, ho heu endevinat.
Bravo! Oh, però no et feia creient jo ara.
Bueno, m'he posat metafísic en aquesta narració, en aquesta petita narració.
I l'últim ens hi cap o no? Sí, va, tenim dos minuts. Va,
és la complicada, és la complicada.
La complicada. Aquí, va aquí.
Obrim el ventall
estem
de la ment.
Estem junts en això, d'acord? Acosta el micro ja, que em fas patir amb aquests 5 segons que triguem sempre.
Recordo, hem de trobar una cosa, un moment que és el final d'una etapa i en comença una altra. No ets humà, ni animal, ni planta, ni bacteri. De fet, no ets un ésser viu, però ets part de tots els éssers vius. Vius a les muntanyes, ets dur com una pedra i quan et toca el sol projectes llums màgiques. Portes uns quants mesos que vas creixent, t'estires, cada cop més en punxa. D'aquí uns mesos seràs a quilòmetres d'aquí, segurament en un espai enorme barrejat amb milions d'altres com tu. Vaja, com tu no, no hi ha ningú com tu. Allà on acabaràs només en quedarà el record de les muntanyes. El moment que busquem és quan l'astre rei, quan el sol, un dia que es mostra tan poderós que comences a plorar. I ja no pararàs fins que el teu propi estat hagi canviat.
Gel i aigua.
Gel i aigua.
Per tant, si tenim gel i aigua, i per tant, una cosa que hem dit, a més, que va creixent, que s'estira i va, és en punxa.
Un núvol, no.
En punxa, una estalactita.
I és dur com una roca.
Estalactites i estalagmites.
Boníssim!
Bravo! Bravo!
Sort que tan salvat.
M'ha ajudat, eh? Donant aquesta palmava. Ja t'he dit que eren gent educada i gent molt atenta. I mira com
molt
estaven
bé,
tots de temps.
Molt intel·ligent.
Feia molt de temps que no veia gent amb tanta atenció posada, eh?
I podeu tornar la setmana que ve, que seguirem jugant.
Quedem aquí la setmana que ve. Godoy García, moltes gràcies, estimat.
A vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb el Tot Costa. Ja tens el Barça Betis, on us explicaran per què Araujo ha decidit quedar-se. Avui a les 9, Barça Betis. Però és que a 8:45 del vespre tenim Barça de bàsquet, també, eh? Vull dir, avui doble competició. Podreu seguir-los a través del canal ocasional, és a dir, per l'exclusiu d'internet, el Macià i companyia, i en Costa i companyia, aquí, ara. Fins demà.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preus.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Pilota de Joan Covarsí aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Betis a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya, Estrella Damm i CaixaBank.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Abraçant la nova realitat d'en Lluc.
Camí no pas a pas. La vida que porto no és la que volia, portes millor que la d'abans. Si un dia marxo d'aquí tothom sabia que jo ho he intentat.
El músic de Santa Maria de Palautordera ha posat la directa. A finals d'any publicava un disc nou de trinca i ara enceta el 2025 amb la cinquena posada i llançant ja un single que ens situa en un nou mapa sonor. Ritmes afro i la nostàlgia sempre per bandera amb en Lluc cantant-nos real.
La vida que porto no és la que volia, portes millor que la d'abans. Si un dia marxo d'aquí tothom sabia que jo ho he intentat. I tu tenes que m'importi menys, però ara sé el que és important.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 15 al 31 de gener, l'ESMUC presenta una nova edició del cicle de concerts gratuïts dels grans conjunts. L'Orquestra Simfònica inaugura la programació el 15 de gener a l'Auditori de Barcelona i el 17 a l'Auditori Enric Granados de Lleida. A més, podreu seguir altres propostes del cicle com la Botega d'Òpera amb la representació de Gesso i Narcissís de Raquel García Tomàs i també la cobla dirigida per Irene Delgado Jiménez, l'ESMUC Jazz Project o els conjunts d'Arrel i Antiga. Més informació a esmuc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
La nit dels ignorants 3.0.
Hi ha una plaga de tothom, però tothom, i tan fàcil que estigui d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. Ui, d'acord. Bona nit. D'acord.